Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giner.
El comitè d'empresa de TMB xifra en un 95% el seguiment de la nova jornada de vaga en protesta per la mala gestió de la presència d'amiant a les instal·lacions del metro. Montse Manent.
Comissions Obreres denuncia que més del 30% dels treballadors sotmesos a revisió pateixen afectacions pulmonars arran del contacte amb l'amiant. Mentrestant, a les estacions, les aturades han provocat aglomeracions, retards i queixes dels usuaris.
Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Tot i que la majoria d'usuaris accepten el dret a vaga dels treballadors, lamenten que darrerament n'hagin hagut de patir tantes. Escoltem en Pere, la Laura i l'Albert, usuaris del metro.
El motiu és tan lícit com qualsevol altre, però aquest any, aquest curs, portem una quantitat de vagues brutals.
Fa menys d'un mes havia vaga, també. I fa dos mesos també. Et pots manifestar d'unes altres maneres.
M'afecta una mica en que vaig una miqueta tard.
Presó provisional sense fiança per al jove d'Ull de Cona acusat d'haver matat la seva parella.
Hi ha dos implicats més en el crim que han quedat en llibertat amb càrrecs. L'alcaldessa d'Ull de Cona, Núria Ventura, ha reclamat un canvi social urgent per eliminar qualsevol tipus de violència masclista i ha condemnat els fets.
El convenciment de que és necessari realment un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència. Crec que avui ha quedat prou clar quin és el convenciment de la immensa majoria dels veïns i veïnes d'Ull de Cona i condemnem tots conjuntament perquè també, tot i ser un dia trist, és un dia d'unitat, condemnem enèrgicament l'assassinat de la jove Nelea.
El Tribunal Suprem permetrà als presos que surtin escollits a les eleccions generals del 28 d'abril anar al Congrés o al Senat a recollir les actes de parlamentaris.
La mesura afecta Oriol Junqueras i Raül Romeva, que es presenten per Esquerra Republicana, i Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, que es presenten per Junts per Catalunya. Paral·lelament, tots ells han demanat quedar en llibertat per poder fer campanya electoral.
La comunitat gitana reclama ser present a l'espai polític català. Ho han dit avui els seus representants en un acte al Parlament en motiu del Dia Internacional del Poble Gitano.
A l'acte hi han assistit representants dels partits de la cambra i representants de la comunitat gitana a Catalunya. L'economista Susana Martínez l'ha aprofitat per denunciar la falta de representació política del col·lectiu gitano al Parlament de Catalunya.
Los gitanos que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos catalanes. Pero la situación es alarmante. Fijaros cuántos gitanos nos reunimos año tras año en el Parlament de Catalunya. Pero, ¿cuántos diputados gitanos hay en este mismo lugar, en la sala en la que se toman las decisiones? ¿Cuántos han habido? Ninguno.
Arrenca la temporada de creuers al port de Palamós, que enguany es preveu que sigui de rècord.
Les xifres així ho avalen amb una cinquantena d'escales de creuers ja confirmats. Es manté, doncs, la tendència al creixement en nombre d'escales dels darrers 10 anys.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Aquest mes d'abril hi haurà 4 i 10 més al maig, potenciant també la desestacionalització de la temporada turística. Joan Pere Gómez és el gerent de Ports de la Generalitat.
Avui comencem la temporada creuerística aquí a Palamós. Estem molt contents perquè en els últims 10 anys estem tenint un creixement sostingut de l'11%, la qual cosa demostra que realment ens han consolidat la indústria creuerística.
El gremi de llibreters és optimista per aquest Sant Jordi i confia consolidar les xifres de vendes dels darrers 5 anys. Ho ha explicat la presidenta del gremi, Mari Carme Ferrer.
Hi haurà molta gent que estarà en el seu lloc on té la seva segona residència, com pot ser la platja o la muntanya. Què vol dir? Que aquestes llibreries de comarques doncs s'aprofitaran per vendre més.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim moltes estones de sol, a hores d'ara en conjunt a punts de Catalunya, però comencen a créixer nuvolades a zones de muntanya, que són més desenvolupades a zones del Ter Sud, on fins i tot de manera intermitent precipita en format de ruixat. Al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, els ruixats, els xàfecs, guanyaran en extensió i fins i tot podran anar acompanyats de tempesta i amb algun gra de calamar. S'afectaran a zones de muntanya i punts del terç oest, però amb el pas de les hores, sobretot durant la matinada, també s'estendran a zones de la Catalunya central, litoral, prelitoral central i fins i tot ja a primera hora al matí a zones de la Costa Brava. Pel que fa a la temperatura, valors molt suaus. A hores d'ara, al centre del dia, amb 20 graus de temperatura a punts del litoral sud. I de cara a demà començarem el dia amb estones de sol, però ràpidament creixeran nuvolades a zones de muntanya que deixaran el cel en general força ennuvolat, sobretot a la meitat nord de Catalunya, on s'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta i, novament, també amb alguna calamarsada. Pel que fa a la temperatura, quedarà lleugerament més baixa. I, de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara tenim constància d'algunes incidències que dificulten les circulacions. Comencem si són a l'autovia 2, hi ha un carril tallat a Lleida, en sentit Barcelona, per un accident. Això provoca un quilòmetre de retenció, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha un quilòmetre de qual Papiol en sentit Martorell. A la B23, 2 quilòmetres de retenció, el Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A la C32 hi ha un quilòmetre de qual Sant Boi de Llobregat en sentit nord i 2 quilòmetres més a Sant Boi en sentit sud. A la C58, a l'autopista del Vallès, també problemes. 3 quilòmetres de retenció a Sant Quirze del Vallès en sentit sud i més endavant 4 quilòmetres de cua de Montcada i Reixac a Barcelona en sentit sud. A més, hi ha 3 quilòmetres de retenció a Terrassa per anar cap a Manresa en sentit nord. A la B30, al lateral de la T7, hi ha 3 quilòmetres de retenció a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb la C58, precisament. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Guipúscoa a Bon Pastor en sentit Besòs, i la ronda dalt, la B20, hi ha intensitat entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Nova jornada de vaga al metro de Barcelona en protesta per com es gestiona la presència d'amiant. Les aturades parcials han estat de moment secundades, segons el comitè d'empresa, per un 95% dels treballadors. D'acord amb TMB, s'ha registrat fins a un 14% de passatgers menys que en un dilluns normal en hora punta. A més, s'han tancat algunes estacions per l'aglomeració de gent.
La línia més afectada ha estat la 5. Els intervals de temps d'espera han anat dels 6 als 30 minuts en algunes línies, però TMB alerta que no garanteix que es pugui donar un bon servei entre 9:45 i 11:45 de la nit, ja que l'interval de pas dels combois podria superar els 60 minuts.
Sigui com sigui, s'han complert els serveis mínims d'un 40% en hora punta i un 20% en hora vall. Això no ha evitat, però, ni aglomeracions ni queixes dels usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall han provocat que el temps d'espera entre combois arribés a més de 7 minuts. Tot i que la majoria d'usuaris accepten el dret a vaga dels treballadors, lamenten que darrerament n'hagin hagut de patir tantes. Escoltem en Pere, la Laura i l'Albert, usuaris del metro.
El motiu és tan lícit com qualsevol altre, però aquest any, aquest curs, portem una quantitat de vagues brutals per múltiples motius i la gent es veu molt afectada. Bueno, en el meu cas compartim cada vegada m'ha costat hores de lloc de treball.
Fa menys d'un mes havia vaga, també, i fa 2 mesos, també. Llavors jo crec que és una cosa que sí, que podeu fer vaga una setmana i ja està. O també et pots manifestar d'unes altres maneres.
O seguir en metro o anar a buscar el tren, perquè una mica en què vaig una miqueta tard, però bueno, suposo que acabarem sortint, però no ho sabia.
La gestió de la crisi de l'amiant per part de TMB és el motiu d'aquesta vaga. Per això, entre d'altres qüestions, demanen a la Generalitat i als ajuntaments que creïn un parc públic amb les instal·lacions que puguin contenir amiant.
Els treballadors del metro denuncien que TMB no assumeix la seva responsabilitat davant els efectes a la salut que té la presència d'amiant a les instal·lacions. Des de Comissions Obreres asseguren que més d'un 30% dels treballadors sotmesos a revisió pateixen afectacions pulmonars.
Segons aquestes dades, dels 800 treballadors que han passat un examen mèdic, 22 tenen problemes a la pleura, 22 més de laringe, i hi ha 249 afectats de diferents tipus. Unes xifres que TMB no reconeix, ja que l'empresa afirma que hi ha una vintena de treballadors afectats per l'amiant, però cap amb una patologia greu o que requereixi tractament mèdic. Per tot plegat, el responsable de salut laboral del sindicat, Francesc Montoro, demana a TMB que reconegui els riscos que té l'amiant i que en faci prevenció.
Que es reconegui aquesta situació d'exposició al risc de contaminació de l'amiant i, per tant, una possible situació de malaltia per càncer, i segona, fer prevenció. I això passa, evidentment, per l'implicació tant de les empreses com dels serveis de prevenció, que són aquells que han de proposar quines són les mesures per evitar el contacte i l'exposició en aquest risc que existeix.
En cas que el conflicte no es resolgui, hi haurà una nova jornada d'aturades el proper 29 d'abril.
A banda de l'aturada, unes 500 persones s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Barcelona per exigir que la direcció de TMB posi solucions a la problemàtica de l'amiant. Els treballadors demanen, entre d'altres coses, que es reconegui que tots ells han estat exposats al fibrociment. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els manifestants han recorregut el trajecte entre la plaça de la Universitat i la plaça Sant Jaume. La presidenta del comitè d'empresa de Metro, Amada Álvarez, ha denunciat que no hi ha hagut cap avenç a la negociació amb l'empresa.
Tenga el reconocimiento a todos los trabajadores de Metro que estén afectados directa o indirectamente por el amianto, puesto que no tenemos un mapa de amianto en el Metro de Barcelona.
Amb els treballadors de Metro també s'han manifestat persones afectades per l'amiant. És el cas de la Dorinda Lamelas, que va perdre el marit i un fill per culpa del fibrociment.
Mi marido trabajaba en maquinista Alstom. Y era trabajador de Macosa y murió hace 5 años.
Mi hijo con 32 años recién cumplidos.
Seguramente no lo cogería en la fábrica porque no le dio tiempo, porque estuvo 6 años trabajando allí, pero vivíamos con la pared de Macosa. Entonces los vecinos, pues la mitad se han muerto también. Unos saben que es de l'amianto y otros no.
De fet, l'Associació de Víctimes d'Afectats per l'Amiant a Catalunya demana que es medeixi l'afectació pel fibrociment al metro i es procedeixi a retirar-lo. L'entitat alerta que no només els treballadors podrien patir els efectes de l'amiant, sinó també els usuaris d'aquest transport públic.
Com sentíem, l'amiant i els seus riscos per la salut preocupa més enllà del metro de Barcelona. A Badia del Vallès, tot el parc d'habitatges podria estar afectat i ja estan treballant en el problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'Associació de Veïns de Badia del Vallès ha encarregat, amb l'ajuda de l'Ajuntament, l'elaboració d'un estudi tècnic per analitzar la contaminació per amiant dels edificis del municipi i la qualitat de l'aire que s'hi respira. De moment, ja s'han començat a recollir mostres dels immobles. Els gairebé 200 edificis que té Badia es van aixecar a principis dels anys 70 i per construir-los en tots es van fer servir plaques de fibrociment. 50 anys després de la seva construcció, la degradació dels edificis ja és ben evident i les plaques es van esfilagarçant. En conseqüència, els veïns estan cada cop més exposats a l'amiant altament cancerigen. Només en alguns edificis, els veïns han retirat l'amiant pel seu compte i també ho ha fet el consistori amb els equipaments municipals. Amb 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, Badia del Vallès és un dels municipis més densament poblats de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El jutge ha ordenat avui l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança de l'home de 22 anys i veí d'Ulldecona, detingut divendres passat per la mort de la seva parella sentimental. L'acusat ha estat traslladat aquesta tarda al pis on presumptament va assassinar la noia, acompanyat pel jutge instructor del cas.
Els dos homes detinguts juntament amb el presumpte assassí han quedat avui en llibertat amb càrrecs, però continuen investigats per un delicte d'homicidi. Mentrestant, a Ulldecona, avui l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort de la jove de 26 anys i veïna de Vinaròs, localitat on residia la parella. La noia estava desapareguda des del 17 de febrer i aquest diumenge es va localitzar el seu cadàver al terme municipal d'Ulldecona. L'Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari per condemnar els fets a la de sessions plena de gom a gom. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha condemnat els fets i ha mostrat el condol cap a la família i amics de la víctima. Ventura ha insistit en que cal un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència masclista.
El convenciment de que és necessari realment un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència i que no haguéssim de lamentar un nou cas de violència com la que hem patit, lamentablement, aquestes darreres hores al nostre territori. Crec que avui ha quedat prou clar quin és el convenciment de la immensa majoria dels veïns i veïnes d'Ulldecona i condemnem tots conjuntament perquè també, tot i ser un dia trist, és un dia d'unitat, condemnem enèrgicament l'assassinat de la jove Nelea.
Aquest vespre hi ha convocades 2 manifestacions en protesta per aquest nou cas de violència masclista a Ulldecona i Vinaròs.
I al Vendrell, al Baix Penedès, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys acusat d'agredir sexualment una dona aquest cap de setmana al portal d'un edifici del municipi. Sembla ser que l'agressor i víctima es coneixien. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge al matí un home acusat de ser el presumpte autor d'una agressió sexual la matinada de dissabte. El detingut de 23 anys hauria agredit sexualment una dona de 32 al portal d'un edifici a quarts d'1 de la matinada. Víctima i agressor es coneixien, però l'home no va respectar la negativa a mantenir relacions sexuals. Seguidament, ella va demanar ajuda a un bar pròxim i va ser traslladada a l'hospital i el metge va confirmar que havia estat agredida sexualment. Aleshores, la dona va denunciar l'agressió als Mossos. El detingut diumenge va quedar en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte d'agressió sexual.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Tribunal Suprem permetrà als presos que surtin escollits a les eleccions generals del 28 d'abril anar al Congrés o al Senat a recollir les seves actes de parlamentaris.
La mesura afectaria Oriol Junqueras i Raül Romeva, que es presenten per Esquerra Republicana, i Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, que es presenten per Junts per Catalunya. Paral·lelament, tots ells, en presó provisional des de fa un any i mig, han demanat quedar en llibertat per poder fer campanya electoral. I el Tribunal Suprem encara estudia si permetrà als polítics acusats i en presó preventiva celebrar actes electorals a les presons. Institucions penitenciàries no ho vol, amb l'argument que no hi ha mitjans adequats per fer-ho. Ho ha de decidir la Junta Electoral Central.
El Parlament ha celebrat avui el Dia Internacional del Poble Gitano. Ho ha fet, com ja és habitual, amb un acte institucional on hi han assistit representants dels partits de la cambra, però també representants de la comunitat gitana a Catalunya. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. L'acte ha servit per visibilitzar el malestar de la comunitat gitana, que, tot i reconèixer que Catalunya ha estat pionera en polítiques d'integració, també assegura que encara és víctima de discriminació racista. L'economista Susana Martínez, de fet, ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la falta de representació política de la comunitat gitana a Catalunya.
Los gitanos que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos catalanes. Pero la situación es alarmante. Fijaros cuántos gitanos nos reunimos año tras año en el Parlament de Catalunya. Pero, ¿cuántos diputados gitanos hay en este mismo lugar, en la sala en la que se toman las decisiones? ¿Cuántos han habido? Ninguno.
Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ha remarcat el caràcter divers de la societat catalana, tot i que també ha reconegut que ja fa temps que a Europa estan creixent els discursos intolerants i racistes.
I dins dels actes per commemorar aquest dia, a Sant Adrià del Besòs s'ha fet la tradicional ofrena floral per recordar els gitanos assassinats durant l'Holocaust nazi. En aquest acte, la comunitat gitana ha reclamat tenir representants a l'administració pública. Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. El riu és un dels paisatges del poble gitano, d'aquell passat d'homes i dones nòmades que feien cistells amb els joncs del riu. El Besòs ha congregat uns 300 representants d'aquest poble per celebrar la seva cultura i la seva història, i que el 1971 es va celebrar el primer Congrés Mundial Gitano, d'on sorgiria el seu himne i la seva bandera. Tenir representants a les administracions ha estat una de les reivindicacions que ha fet Manuel Heredia, assessor de la FAGIC, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.
La ciutadania gitana de Catalunya necessita ocupar puesto en la administración pública, porque somos iguales. Votar cada uno donde os parezca, como queráis, pero votar, que la llave es nuestra.
Igualtat en l'accés a la feina i la reeducació de la comunitat perquè les dones no quedin enrere al nivell acadèmic són altres de les demandes que hem pogut sentir a la vora del Besòs en un dia com aquest.
Repassem altres notícies destacades del dia. Avui ha arrencat la temporada de creuers al port de Palamós, que enguany es preveu que sigui de rècord. Les xifres així ho avalen, amb una cinquantena de ja confirmats. Es manté, doncs, la tendència al creixement continuat dels darrers 10 anys. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Una campanya de nou amb xifres rècord, 46 escales de creuer amb un potencial de 54.000 viatgers. Aquest mes d'abril n'hi haurà 4 i 10 més al maig, potenciant també la desestacionalització de la temporada turística. Joan Pere Gómez és el gerent de Ports de la Generalitat.
Avui comencem la temporada creuerística aquí a Palamós. Estem molt contents perquè en els últims 10 anys estem tenint un creixement sostingut de l'11%, la qual cosa demostra que realment ens han consolidat dintre de la indústria creuerística. Només cal pensar que en relació a l'any passat hem crescut també amb un 18%. Estem parlant de 54.000 passatgers, 54.000 passatgers, que el més important també per nosaltres és que realment estem desestacionalitzant el que és tot el tema del turisme.
Era la primera vegada que el Marel Explorer 2 visitava el port de Palamós. Ha portat 1.600 passatgers, la majoria britànics.
Neix al Pirineu una nova plataforma ecologista que pretén coordinar els diferents col·lectius ja existents. Avui s'ha presentat oficialment i el seu primer cavall de batalla serà lluitar per aconseguir tenir veu i vot a les comissions sobre la candidatura dels Jocs d'hivern Pirineus-Barcelona 2030. Ràdio Tremp, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora ja va perfilar la setmana passada en un comunicat que la seva principal tasca era articular les lluites ecologistes del Pirineu. Avui, durant la presentació, han mostrat la seva voluntat per implicar-se en les decisions sobre la candidatura dels Jocs d'hivern Pirineus-Barcelona 2030 i també per a fer extensible la participació a les veïnes i veïns del Pirineu en forma de consulta. Ho explica la presidenta de l'associació Salvem la Molina, Núria Martí.
Demanar transparència a l'administració, demanar estar amb totes les comissions possibles per haver-hi, diguem-li, amb el tema dels Jocs Olímpics i, per tant, exercir un control del que és, en el tot cas, del que es proposa i després, a més, demanar que hi hagi una consulta a la població del Pirineu.
De moment, SOS Pirineu està format per a 5 plataformes del Pirineu català i aragonès, entre les quals trobem la pallaresa Salvem Salau, que treballa per preservar la vall de Bonavé davant l'amenaça de les mines d'or i wolframi.
L'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, proposa que els 36 municipis que formen part del consorci deixin de pagar el manteniment dels comptadors de l'aigua, donat que quan s'espatllen se substitueixen.
Per l'AMB, la falta de competència ha disparat els preus del manteniment dels comptadors i per això suggereix que Aigües de Barcelona deixi d'externalitzar aquest servei i passi a recuperar la propietat dels aparells. Si es produís aquest moviment, es podria rebaixar en fins a un 6% la factura dels consumidors, un total de 20 milions d'euros. Fins ara, d'acord amb dades de l'AMB, hi ha uns 10.000 clients que ja han deixat de pagar la part de la factura que fa referència al manteniment dels comptadors i afirma que Agbar no el reclamarà l'import per la via judicial perquè sap que no guanyaria el cas.
En cultura, a les portes de Sant Jordi, el Gremi de Llibreters és optimista i confia a consolidar les xifres de vendes dels darrers 5 anys. L'any passat, la Diada es va tancar amb una facturació de 22 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior. Aquest 2019, el Gremi creu que aquesta línia es mantindrà i que en algunes zones del país fins i tot creixerà. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les llibreries de comarques es poden beneficiar del fet que Sant Jordi és l'endemà del retorn de la Setmana Santa. La presidenta del Gremi de Llibreters, Mari Carme Ferrer, preveu que moltes persones que estaran de vacances a comarques avançaran les seves compres i això beneficiarà els establiments dels llocs més turístics.
Hi haurà molta gent que estarà en el seu lloc on té la seva segona residència, com pot ser la platja o la muntanya. Què vol dir? Que aquestes llibreries de comarques s'aprofitaran per vendre més.
Barcelona enguany també en sortirà beneficiada perquè s'amplia el nombre d'espais facilitats a tots els barris. Les llibreries de llocs turístics obriran el dilluns de Pasqua, tal com permet la Llei de Comerç.
I a Girona, avui s'ha fet pública la imatge del cartell promocional del Temps de Flors d'aquest any. Un cop més, els alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Santiago Sobrequés han estat els encarregats de crear-lo. La tradicional mostra floral gironina es durà a terme entre l'11 i el 19 de maig. FM Girona, Siso García.
Irina Bertran és alumna de l'IES Santiago Sobrequés de Girona i, a més, és la guanyadora del cartell de l'edició d'enguany del Girona Temps de Flors. En el seu disseny ha volgut transmetre la festivitat i l'alegria que representa el temps de flors per la ciutat. És per això que ha dibuixat una flor que simbolitza una explosió de colors i que dona pas a l'arribada de la primavera. La Irina assegura que no s'ho esperava, però que guanyar aquest premi és un impuls per seguir col·laborant amb la ciutat.
No sé, ha sigut com una mica xoc, perquè ha sigut com... Uau, no sé, ara estarà penjat per tot arreu i és com és meu, saps? I no sé, és guai, perquè és com el primer i a partir d'aquí a fer-ne més i a seguir-s'hi posant igual perquè al final té recompensa, també.
Aquest any se celebra la 64a edició del Temps de Flors a la ciutat de Girona. Els muntatges i instal·lacions es podran veure de l'1 al 19 de maig i es preveu que, com cada any, vingui gent de tot el món a visitar la ciutat i la mostra floral més coneguda de tot Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a tercera divisió, l'Hospitalet trenca el contracte amb el tècnic Xavi Molist.
El ja exentrenador riberenc va ser acomiadat després de la derrota contra l'Europa. L'OSFI va caure per 0-2 i ha perdut el lideratge. Se situa tercer a 3 punts del primer classificat. El club va informar de la destitució de Molist en un comunicat on explicava que la decisió busca afrontar la promoció d'ascens amb més garanties. El Llagostera és el nou líder en solitari després d'imposar-se al Reus B per 1-0. El Prat, que ara és segon, va superar l'Escó també per la mínima i en descens continuen els mateixos 4 Escó, Fundació Grama, Sant Boià i Martinenc.
A segona divisió, el Nàstic s'aferra a les seves opcions de salvació.
Els granes continuen vius a segona després d'imposar-se al Numancia per 2-0. La victòria arriba després d'haver encadenat 3 derrotes. Ara els granes són penúltims a 7 punts de la salvació que marca el Lugo.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Quan tot semblava perdut i l'esperança quedava lluny, el Nàstic vol intentar, com sigui, obrar el miracle de la permanència. Victòria que no suposa massa contra el Numancia per 2-0, però que demostra la voluntat d'un equip per caure dempeus. La permanència queda lluny, però l'equip ho vol intentar i aquest triomf és una bona prova d'això. Uche connectava l'afició els primers minuts i Kanté sentenciava al final del partit en un contracop davant un Numancia amb molta possessió, però estèril en atac. Enrique Martín ironitzava així sobre el paper del seu equip contra el conjunt de López Garay.
Mi equipo es como esa... ¿Os gustan las lechugas? Sí, ¿no? Lechuga tierna, buena... Y ese es mi equipo. Voy a esta metáfora. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le falta? Alinearlo bien. ¿En qué sentido? La sal, el vinagre y el aceite. Y entonces esa composición y tal le hace ser una ensalada como la de hoy, chachi piluchi, ¿no? Y eso es lo que queremos, que la ensalada esta esté rica hasta el último día.
Els granes es mantenen amb aquest triomf a 7 punts de la permanència i visiten la setmana vinent l'Almeria a los Juegos Mediterráneos dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Marina García ha aconseguit la mínima per al Mundial de Corea del Sud en els 200 metres braça.
Ha estat en el Campionat d'Espanya Open que es disputa a Sabadell des del passat cap de setmana. Per contra, Jessica Vall no ha aconseguit cap de les mínimes a les quals aspirava.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Llegir sexy. Anna Mora, llibreria Macondo.
La retornada, de Donatella di Pietro Antonio, publicada per l'editorial Duomo, és una novel·la italiana que explica la història d'una nena de 13 anys amb una família normal. Va a escola, treu bones notes, fa natació i ballet i té amigues. Viu en una ciutat a una casa a prop del mar i els seus pares l'estimen. Un dia, però, el seu pare la porta a un poble a casa d'una família on falten els diners i has de ser ràpid en menjar-te el teu plat, perquè si no, potser algú t'ho treu. I aquesta resulta ser la seva veritable família, la família biològica, una família amb molts germans amb els que compartia habitació i inclús llit.
Con el tiempo perdí també la confusa de normalidad y hoy ignoro de verdad de qué lugar es una madre. Me falta, como puede faltarme la salud, un cobijo, una certeza. Me quedaba huérfana de dos madres vivas. Una me había dado con su leche, aún, en mi lengua. La otra me había devuelto a los 13 años. Era hija de separaciones, parentales falsas o calladas, distancias. Ya no sabía de quién provenía. En el fondo, tampoco lo sé ahora.
La protagonista intentarà entendre per què els seus pares biològics la van abandonar, per què els pares que l'han criat l'han abandonat ara, i en aquest sinsentit trobarà una llum, la seva germana petita, l'Adriana. L'Adriana, que té la saviesa de la picaresca, de l'experiència, l'ajudarà, la defensarà i se l'estimarà en aquest any que vivirà en aquest poble fosc. És una novel·la que t'atrapa des del principi, italiana pels quatre cantons, i on els sentiments de pertinença, els lligams familiars, l'abandonament són molt importants. Una novel·la que ens mostra la Itàlia més rural i que agradarà als lectors de l'Elena Ferrante i la Michela Murgia.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El comitè d'empresa de TMB xifra en un 95% el seguiment de la nova jornada de vaga en protesta per la mala gestió de la presència d'amiant a les instal·lacions del metro. Montse Manent.
Comissions Obreres denuncia que més del 30% dels treballadors sotmesos a revisió pateixen afectacions pulmonars arran del contacte amb l'amiant. Mentrestant, a les estacions, les aturades han provocat aglomeracions, retards i queixes dels usuaris.
Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Tot i que la majoria d'usuaris accepten el dret a vaga dels treballadors, lamenten que darrerament n'hagin hagut de patir tantes. Escoltem en Pere, la Laura i l'Albert, usuaris del metro.
El motiu és tan lícit com qualsevol altre, però aquest any, aquest curs, portem una quantitat de vagues brutals.
Fa menys d'un mes havia vaga, també. I fa 2 mesos també. Et pots manifestar d'unes altres maneres.
M'afecta una mica en que vaig una miqueta tard.
Presó provisional sense fiança per al jove d'Ulldecona acusat d'haver matat la seva parella.
Hi ha 2 implicats més en el crim que han quedat en llibertat amb càrrecs. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha reclamat un canvi social urgent per eliminar qualsevol tipus de violència masclista i ha condemnat els fets.
El convenciment de que és necessari realment un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència. Crec que avui ha quedat prou clar quin és el convenciment de la immensa majoria dels veïns i veïnes d'Ulldecona i condemnem tots conjuntament perquè també, tot i ser un dia trist, és un dia d'unitat, condemnem enèrgicament l'assassinat de la jove Nelea.
El Tribunal Suprem permetrà als presos que surtin escollits a les eleccions generals del 28 d'abril anar al Congrés o al Senat a recollir les actes de parlamentaris.
La mesura afecta Oriol Junqueras i Raül Romeva, que es presenten per Esquerra Republicana, i Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, que es presenten per Junts per Catalunya. Paral·lelament, tots ells han demanat quedar en llibertat per poder fer campanya electoral.
La comunitat gitana reclama ser present a l'espai polític català. Ho han dit avui els seus representants en un acte al Parlament en motiu del Dia Internacional del Poble Gitano.
A l'acte hi han assistit representants dels partits de la Cambra i de la comunitat gitana a Catalunya. L'economista Susana Martínez l'ha aprofitat per denunciar la falta de representació política del col·lectiu gitano al Parlament de Catalunya.
Los gitanos que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos catalanes. Pero la situación es alarmante. Fijaros cuántos gitanos nos reunimos año tras año en el Parlament de Catalunya. Però, ¿cuántos diputados gitanos hay en este mismo lugar, en la sala en la que se toman las decisiones? ¿Cuántos han habido? Ninguno.
Arrenca la temporada de creuers al port de Palamós, que enguany es preveu que sigui de rècord.
Les xifres així ho avalen amb una 50ena d'escales de creuers ja confirmats.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Aquest mes d'abril n'hi haurà 4 i 10 més al maig, potenciant també la desestacionalització de la temporada turística. Joan Pere Gómez és el gerent de Ports de la Generalitat.
Avui comencem la temporada creurística aquí a Palamós. Estem molt contents perquè en els últims 10 anys estem tenint un creixement sostingut de l'11%, la qual cosa demostra que realment ens han consolidat dintre de la indústria creurística.
El gremi de llibreters és optimista per aquest Sant Jordi i confia consolidar les xifres de vendes dels darrers 5 anys.
Enguany el gremi preveu bona xifra a Barcelona com a les llibreries de poblacions turístiques, ja que Sant Jordi arriba just després de Setmana Santa. Ho ha explicat la presidenta del gremi, Mari Carme Ferrer.
Hi haurà molta gent que estarà en el seu lloc on té la seva segona residència, com pot ser la platja o la muntanya. Què vol dir? Que aquestes llibreries de comarques s'aprofitaran per vendre més.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim moltes estones de sol, a hores d'ara en conjunt a punts de Catalunya, però comencen a créixer nuvolades a zones de muntanya, que són més desenvolupades a zones del Ter Sud, on fins i tot de manera intermitent precipita en forma de ruixat. Al llarg de les pròximes hores, sobretot a partir del vespre, els ruixats, els xàfecs, guanyaran en extensió i fins i tot podran anar acompanyats de tempesta i amb algun grau de calamar. S'afectaran a zones de muntanya i punts del terç oest, però amb el pas de les hores, sobretot durant la matinada, també s'estendran a zones de la Catalunya central, litoral, prelitoral central i fins i tot ja a primera hora al matí a zones de la Costa Brava. Pel que fa a la temperatura, valors molt suaus, hores d'ara, al centre del dia, amb 20 graus de temperatura a punts del litoral sud, i de cara a demà començarem el dia amb estones de sol, però ràpidament creixeran nuvolades a zones de muntanya que deixaran el cel en general força ennuvolat, sobretot a la meitat nord de Catalunya, on s'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta i novament també amb alguna calamarsada. Pel que fa a la temperatura, quedarà lleugerament més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora ens destaca encara aturades alguns punts a la C58, cues a l'altura de Montcada i Reixac en direcció Manresa a causa d'un vehicle avariat que talla un carril, i també al mateix punt a Montcada, però a l'entrada a Barcelona veiem mig quilòmetre de lentitud. A banda, també complicada la circulació a la B23 a l'altura del Papiol en direcció Martorell, també les rondes força plenes a aquesta hora de la tarda, com la B20 a l'altura de Sant Boi de Llobregat amb retencions de 2 quilòmetres en direcció Castelldefels, i per últim destacar la 2 a Lleida, on trobareu un carril tallat en direcció Barcelona i cues d'un quilòmetre com a conseqüència d'un accident. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Nova jornada de vaga al metro de Barcelona en protesta per com es gestiona la presència d'amiant. Les aturades parcials han estat de moment secundades, segons el comitè d'empresa, per un 95% dels treballadors. D'acord amb TMB, s'ha registrat fins a un 14% de passatgers menys que en un dilluns normal en hora punta. A més, s'han tancat algunes estacions per l'aglomeració de gent.
La línia més afectada ha estat la 5. Els intervals de temps d'espera han anat dels 6 als 30 minuts en algunes línies, però TMB alerta que no garanteix que es pugui donar un bon servei entre 9:45 i 11:45 de la nit, ja que l'interval de pas dels combois podria superar els 60 minuts.
Sigui com sigui, s'han complert els serveis mínims d'un 40% en hora punta i un 20% en hora vall. Això no ha evitat, però, ni aglomeracions ni queixes dels usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Els serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall han provocat que el temps d'espera entre combois arribés a més de 7 minuts. Tot i que la majoria d'usuaris accepten el dret a vaga dels treballadors, lamenten que darrerament n'hagin hagut de patir tantes. Escoltem en Pere, la Laura i l'Albert, usuaris del metro.
El motiu és tan lícit com qualsevol altre, però aquest any, aquest curs, portem una quantitat de vagues brutals per múltiples motius i la gent es veu molt afectada. Bueno, en el meu cas, compartir cada vegada m'ha costat hores de lloc de treball.
Fa menys d'un mes havia vaga, també, i fa 2 mesos, també. Llavors jo crec que és una cosa que sí, que podeu fer vaga una setmana i ja està. O també et pots manifestar d'unes altres maneres.
O seguir en metro o anar a buscar el tren, perquè m'afecta una mica en que vaig una miqueta tard, però bueno, suposo que acabarem sortint, però no ho sabia.
La gestió de la crisi de l'amiant per part de TMB és el motiu d'aquesta vaga. Per això, entre d'altres qüestions, demanen a la Generalitat i als ajuntaments que creïn un parc públic amb les instal·lacions que puguin contenir amiant.
Els treballadors del metro denuncien que TMB no assumeix la seva responsabilitat davant dels efectes a la salut que té la presència d'amiant a les instal·lacions. Des de Cures asseguren que més d'un 30% dels treballadors sotmesos a revisió pateixen afectacions pulmonars.
Segons aquestes dades, dels 800 treballadors que han passat un examen mèdic, 22 tenen problemes a la pleura, 22 més de laringe, i hi ha 249 afectats de diferents tipus. Unes xifres que TMB no reconeix, ja que l'empresa afirma que hi ha una vintena de treballadors afectats per l'amiant, però cap amb una patologia greu o que requereixi tractament mèdic. Per tot plegat, el responsable de salut laboral del sindicat, Francesc Montoro, demana a TMB que reconegui els riscos que té l'amiant i que en faci prevenció.
Que reconegui aquesta situació d'exposició al risc, la contaminació de l'amiant i, per tant, una possible situació de malaltia per càncer, i segona, fer prevenció, i això passa evidentment per l'implicació tant de les empreses com dels serveis de prevenció, que són aquells que han de proposar quines són les mesures per evitar el contacte i l'exposició a aquest risc que existeix.
En cas que el conflicte no es resolgui, hi haurà una nova jornada d'aturades el proper 29 d'abril.
A banda de l'aturada, unes 500 persones s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Barcelona per exigir que la direcció de TMB posi solucions a la problemàtica de l'amiant. Els treballadors demanen, entre d'altres coses, que reconegui que tots ells han estat exposats al fibrociment. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els manifestants han recorregut el trajecte entre la plaça de la Universitat i la plaça Sant Jaume. La presidenta del comitè d'empresa de Metro, Amada Álvarez, ha denunciat que no hi ha hagut cap avenç a la negociació amb l'empresa.
Tenga el reconocimiento a todos los trabajadores de Metro que estén afectados directa o indirectamente por el amianto, puesto que no tenemos un mapa de amianto en el Metro de Barcelona.
Amb els treballadors de Metro també s'han manifestat persones afectades per l'amiant. És el cas de la Dorinda Lamelas, que va perdre el marit i un fill per culpa del fibrociment.
Mi marido trabajaba en maquinista Alstom y era trabajador de Macosa y murió hace 5 años.
Mi hijo con 32 años recién cumplidos.
Seguramente no lo cogería en la fábrica porque no le dio tiempo, porque estuvo 6 años trabajando allí, pero vivíamos con la pared de Macosa. Entonces los vecinos, pues la mitad se han muerto también. Unos saben que es de l'amianto y otros no.
De fet, l'Associació de Víctimes d'Afectats per l'Amiant a Catalunya demana que es medeixi l'afectació pel fibrociment al metro i es procedeixi a retirar-lo. L'entitat alerta que no només els treballadors podrien patir els efectes de l'amiant, sinó també els usuaris d'aquest transport públic.
Com sentíem, l'amiant i els seus riscos per la salut preocupa més enllà del metro de Barcelona. A Badia del Vallès, tot el parc d'habitatges podria estar afectat i ja estan treballant en el problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'Associació de Veïns de Badia del Vallès ha encarregat, amb l'ajuda de l'Ajuntament, l'elaboració d'un estudi tècnic per analitzar la contaminació per amiant dels edificis del municipi i la qualitat de l'aire que s'hi respira. De moment, ja s'han començat a recollir mostres dels immobles. Els gairebé 200 edificis que té Badia es van aixecar a principis dels anys 70 i per construir-los en tots es van fer servir plaques de fibrociment. 50 anys després de la seva construcció, la degradació dels edificis ja és ben evident i les plaques es van esfilagarsant. En conseqüència, els veïns estan cada cop més exposats a l'amiant altament cancerigen. Només en alguns edificis, els veïns han retirat l'amiant pel seu compte i també ho ha fet el consistori amb els equipaments municipals. Amb 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, Badia del Vallès és un dels municipis més densament poblats de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El jutge ha ordenat avui l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança de l'home de 22 anys i veí d'Ulldecona, detingut divendres passat per la mort de la seva parella sentimental. L'acusat ha estat traslladat aquesta tarda al pis on presumptament va assassinar la noia, acompanyat pel jutge instructor del cas.
Els dos homes detinguts, juntament amb el presumpte assassí, han quedat avui en llibertat amb càrrecs, però continuen investigats per un delicte d'homicidi. Mentrestant, a Ulldecona, avui l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort de la jove de 26 anys i veïna de Vinaròs, localitat on residia la parella. La noia estava desapareguda des del 17 de febrer i aquest diumenge es va localitzar el seu cadàver al terme municipal d'Ulldecona. L'Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari per condemnar els fets en una sala de sessions plena de gom a gom. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha condemnat els fets i ha mostrat el condol cap a la família i amics de la víctima. Ventura ha insistit en que cal un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència masclista.
El convenciment de que és necessari realment un canvi social que elimini qualsevol tipus de violència i que no haguéssim de lamentar un nou cas de violència com la que hem patit, lamentar, aquestes darreres hores al nostre territori. Crec que avui ha quedat prou clar quin és el convenciment de la immensa majoria dels veïns i veïnes d'Ulldecona i condemnem tots conjuntament perquè també, tot i ser un dia trist, és un dia d'unitat, condemnem enèrgicament l'assassinat de la jove Nelea.
Aquest vespre hi ha convocades dues manifestacions en protesta per aquest nou cas de violència masclista a Ulldecona i a Vinaròs.
I al Vendrell, al Baix Penedès, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys acusat d'agredir sexualment una dona aquest cap de setmana al portal d'un edifici del municipi. Sembla ser que agressor i víctima es coneixien. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge al matí un home acusat de ser el presumpte autor d'una agressió sexual la matinada de dissabte. El detingut, de 23 anys, hauria agredit sexualment una dona de 32 al portal d'un edifici a quarts d'una de la matinada. Víctima i agressor es coneixien, però l'home no va respectar la negativa a mantenir relacions sexuals. Seguidament, ella va demanar ajuda a un bar pròxim i va ser traslladada a l'hospital i el metge va confirmar que havia estat agredida sexualment. Aleshores, la dona va denunciar l'agressió als Mossos. El detingut diumenge va quedar en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte d'agressió sexual.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El Tribunal Suprem permetrà als presos que surtin escollits a les eleccions generals del 28 d'abril anar al Congrés o al Senat a recollir les seves actes de parlamentaris.
La mesura afectaria Oriol Junqueras i Raül Romeva, que es presenten per Esquerra Republicana, i Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, que es presenten per Junts per Catalunya. Paral·lelament, tots ells en presó provisional des de fa un any i mig han demanat quedar en llibertat per poder fer campanya electoral. I el Tribunal Suprem encara estudia si permetrà als polítics acusats i en presó preventiva celebrar actes electorals a les presons. Institucions penitenciàries no ho vol, amb l'argument que no hi ha mitjans adequats per fer-ho. Ho ha de decidir la Junta Electoral Central.
El Parlament ha celebrat avui el Dia Internacional del Poble Gitano. Ho ha fet, com ja és habitual, amb un acte institucional on hi han assistit representants dels partits de la cambra, però també representants de la comunitat gitana a Catalunya. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. L'acte ha servit per visibilitzar el malestar de la comunitat gitana que, tot i reconèixer que Catalunya ha estat pionera en polítiques d'integració, també assegura que encara és víctima de discriminació racista. L'economista Susana Martínez, de fet, ha aprofitat la seva intervenció per denunciar la falta de representació política de la comunitat gitana a Catalunya.
Los gitanos que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos catalanes, pero la situación es alarmante. Fijaros cuántos gitanos nos reunimos año tras año en el Parlament de Catalunya. Pero, ¿cuántos diputados gitanos hay en este mismo lugar, en la sala en la que se toman las decisiones? ¿Cuántos han habido? Ninguno.
Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ha remarcat el caràcter divers de la societat catalana, tot i que també ha reconegut que ja fa temps que a Europa estan creixent els discursos intolerants i racistes.
I dins dels actes per commemorar aquest dia, a Sant Adrià del Besòs s'ha fet la tradicional ofrena floral per recordar els gitanos assassinats durant l'Holocaust nazi. En aquest acte, la comunitat gitana ha reclamat tenir representants a l'administració pública. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. El riu és un dels paisatges del poble gitano, d'aquell passat d'homes i dones nòmades que feien cistells amb els joncs del riu. El Besòs ha congregat uns 300 representants d'aquest poble per celebrar la seva cultura i la seva història, i que el 1971 es va celebrar el primer Congrés Mundial Gitano, d'on sorgiria el seu himne i la seva bandera. Tenir representants a les administracions ha estat una de les reivindicacions que ha fet Manuel Heredia, assessor de la FAGIC, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.
La ciutadania gitana de Catalunya necessita ocupar puesto en la administración pública, porque somos iguales. Votar cada uno donde os parezca, como queráis, pero votar, que la llave es nuestra.
Igualtat en l'accés a la feina i la reeducació de la comunitat perquè les dones no quedin enrere al nivell acadèmic són altres de les demandes que hem pogut sentir a la vora del Besòs en un dia com aquest.
Repassem altres notícies destacades del dia. Avui ha arrencat la temporada de creuers al port de Palamós, que enguany es preveu que sigui de rècord. Les xifres així ho avalen, amb una cinquantena d'escales de creuers ja confirmats. Es manté, doncs, la tendència al creixement continuat dels darrers 10 anys. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Una campanya de nou amb xifres rècord, 46 escales de creuer amb un potencial de 54.000 viatgers. Aquest mes d'abril n'hi haurà 4 i 10 més al maig, potenciant també la desestacionalització de la temporada turística. Joan Pere Gómez és el gerent de Ports de la Generalitat.
Avui comencem la temporada creuerística aquí a Palamós. Estem perquè en els últims 10 anys estem tenint un creixement sostingut de l'11%, la qual cosa demostra que realment ens han consolidat dintre de la indústria creuerística. Només cal pensar que en relació a l'any passat hem crescut també amb un 18%. Estem parlant de 54.000 passatgers, 54.000 passatgers, que el més important també per a nosaltres és que realment estem desestacionalitzant el que és tot el tema del turisme.
Era la primera vegada que el Marel Explorer Air 2 visitava el port de Palamós. Ha portat 1.600 passatgers, la majoria britànics.
El 20% dels accidents de trànsit a Catalunya es produeixen en travesses urbanes. Així es desprèn de l'auditoria que ha fet el RAC a una desena de vies d'aquestes característiques a la demarcació de Tarragona. El RAC reclama a l'administració que inverteixi més en aquestes carreteres per revertir la sinistralitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
L'auditoria analitza quatre factors, com són la seguretat viària, la mobilitat de vianants, ciclistes i transport públic, així com l'adequació de la via en l'àmbit urbà i la intensitat del trànsit de camions. D'aquestes 8 localitats hi ha dues del Tarragonès, com són Vilaseca i Torredembarra. El president del RAC, Josep Mateu, assegura que els accidents es poden reduir si es fan les inversions necessàries. El president posa en valor aquestes auditories del RAC.
Les hem d'utilitzar, aquestes auditories, per reclamar a les administracions aquestes millores, perquè per reduir accidents cal invertir. I dintre de totes les inversions que es fan en moltes coses, hi ha aquesta que és molt important, que és per la seguretat de les persones, i que creiem que s'ha de fer.
Mateu lamenta que costa molt que es vegin millores rellevants, tot i les denúncies que fan públiques als ajuntaments pel que fa a travesseres urbanes.
L'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, proposa que els 36 municipis que formen part del consorci deixin de pagar el manteniment dels comptadors de l'aigua, donat que quan s'espatllen se substitueixen.
Per l'AMB, la falta de competència ha disparat els preus del manteniment dels comptadors i per això suggereix que Aigües de Barcelona deixi d'externalitzar aquest servei i passi a recuperar la propietat dels aparells. Si es produís aquest moviment, es podria rebaixar fins a un 6% la factura dels consumidors, un total de 20 milions d'euros. Fins ara, d'acord amb dades de l'AMB, hi ha uns 10.000 clients que ja han deixat de pagar la part de la factura que fa referència al manteniment dels comptadors i afirma que Agbar no el reclama demanarà l'import per la via judicial perquè sap que no guanyaria el cas.
En cultura, a les portes de Sant Jordi, el gremi de llibreters és optimista i confia a consolidar les xifres de vendes dels darrers 5 anys. L'any passat la Diada es va tancar amb una facturació de 22 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior. Aquest 2019 el gremi creu que aquesta línia es mantindrà i que en algunes zones del país fins i tot creixerà. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les llibreries de comarques es poden beneficiar del fet que Sant Jordi és l'endemà del retorn de la Setmana Santa. La presidenta del gremi de llibreters, Mari Carme Ferrer, preveu que moltes persones que estaran de vacances a comarques avançaran les seves compres i això beneficiarà els establiments dels llocs més turístics.
Hi haurà molta gent que estarà en el seu lloc on té la seva segona residència, com pot ser la platja o la muntanya. Què vol dir? Que aquestes llibreries de comarques s'aprofitaran per vendre més.
Barcelona enguany també en sortirà beneficiada perquè s'amplia el nombre d'espais facilitats a tots els barris. Les llibreries de llocs turístics obriran el dilluns de Pasqua, tal com permet la llei de comerç.
A Reus ja escalfen motors per la 23a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, quan arribarà a la capital del Baix Camp del 9 al 12 de maig. La ciutat tornarà a omplir places, teatres i carrers del millor circ nacional i internacional amb propostes de petit, mitjà i gran format. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. 31 companyies que oferiran més de 100 representacions de 22 espectacles. Aquestes són les xifres d'un trapezi que aquest any torna a apostar per les companyies internacionals que suposen més de la meitat del total. Destaca especialment la històrica Circus Ronaldo, una de les companyies amb més trajectòria d'Europa, o els catalans Escarlata Circus, els antics directors artístics del trapezi, que Reus estrenarà en el muntatge quan els crancs portin talons. La 23a edició del Trapezi, a més, coproduirà dos espectacles de Bai, de Domichowski i Agranova i Dioptries, de Toti Turonell. Leandro Mendoza és el director artístic del Trapezi.
Que creiem també que no tenim que venir al Trapezi sabent el que trobarem. No tenim que anar i sorprendre a nivell artístic, a nivell posada en escena, a nivell intervenció de l'espai públic.
El Trapezi compta amb un pressupost de 504.000 euros, uns 30.000 més que l'any passat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona B, Oliva podria tenir les hores comptades a la banqueta del Lleida Esportiu.
Ahir l'equip va encadenar la tercera derrota, va caure al camp d'esports per 0-1 contra l'Egea i s'allunya de la promoció d'ascens, que ja està a 4 punts. Avui hi ha prevista una reunió d'Oliva amb la directiva que podria desembocar en la seva renúncia.
UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'expectació a la sala de premsa estava assegurada i, de fet, aquest diumenge estava més plena que mai a l'espera de les paraules d'un Joan Carles Oliva que a priori s'esperava que dimitís com a entrenador de Lleida Esportiu. Tot i això, i facin les valoracions que vulguin, quan a Joan Carles Oliva se li va preguntar si a un quart de nou del vespre del diumenge, moment en què es duia a terme aquesta roda de premsa, era encara entrenador de Lleida Esportiu, el tècnic lleidatà va respondre això.
Jo l'única cosa que te puc dir, jo crec que amb la meva contesta era una mica el que era força clara en aquest sentit. És a dir, jo ara, per ara, he acabat el partit i l'única cosa que puc fer-vos és valorar el que ha passat al partit. I la segona part és dir-vos de que jo me mantinc amb tot el missatge que vaig fer el divendres. Per tant, vos ho hem comentat, que demà possiblement, demà el més normal, és que parlem amb els directius, els sentem amb calma, amb tranquil·litat, i valorem això.
En aquest sentit, al llarg d'aquest inici de la setmana, sobretot aquest mateix dilluns o fins i tot dimarts, el Lleida Esportiu haurà d'anunciar si Joan Carles Oliva continua sent entrenador des de la terra ferma o no, i en conseqüència, si els blaus presenten el tercer entrenador en el que portem de temporada. Oliva ha aconseguit 9 dels 27 punts que ha disputat el Lleida Esportiu amb ella a la banqueta, portant a l'equip lleidatà a la cinquena posició amb 47 punts.
El Barça guanya la Copa del Rei d'handbol a Alacant.
Els de Ricard Pasqual van vèncer la final al Conca per 34-18 i va aixecar la 23a Copa de la seva història, el sisè títol consecutiu. De la seva banda, el Freiking Granollers es va quedar a les portes. Va perdre amb el mateix Conca les semifinals d'aquesta Copa disputada a Alacant per 26-22 per culpa, sobretot, d'una primera part molt fluixa.
En hoquei sobre patins, el Barça jugarà la final a 4 de la Lliga Europea.
Els blaugranes van imposar en el partit de tornada dels quarts de final al Noia per 7-0 i jugaran una de les semifinals de la màxima competició europea contra el Porto. La final a 4 es disputarà el pròxim 11 i 12 de maig.
L'equip femení del Barça de vòlei fa un pas de gegant per entrar a la final de la Lliga.
Les blaugranes aconsegueixen al pavelló de Can Noguera de la Garriga situar un 2-0 a la semifinal del play-off de la Lliga Iberdrola. Les catalanes van guanyar dissabte i diumenge a l'Alcobendas i aniran a Madrid amb la possibilitat de classificar-se per primer cop a la seva història per la final de la Lliga.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Arriba un dels punts culminants de la temporada d'Antiga de l'Auditori amb una obra monumental de Bach, La Passió segons Sant Mateu.
El mestre Jordi Savall ofereix una relectura d'aquesta meravella musical per a dos cors i dues orquestres. Una obra que, dirigida per Mendelssohn, va suposar el ressorgiment de la música antiga.
El 16 d'abril a la sala 1 de l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa. El Pou.
La transició a una societat d'energia baixa en carboni requerirà una major quantitat de recursos renovables del que es pensava si es vol mantenir els actuals nivells de consum d'energia per càpita i els estils de vida. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi dut a terme pels investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per parlar una mica d'aquest estudi hem anat fins allà per parlar amb Jeroen Vandenberg. Jeroen Vandenberg, moltes gràcies per rebre'ns.
De res, gràcies per venir aquí.
Primer de tot, una economia baixa en carboni, què vol dir?
Això vol dir que tota la producció de servicis i productes fa servir que és baix el nivell d'emissions de CO2. Poden ser diferents tipus d'energia, però el més important és que no són energies fossils que tenen molta carboni. I això requiere que canviem els incentius per tots els productors i també per tots els consumidors. I la política més eficaç és un preu en el carboni, que tots els productes reflexen quanta CO2 resulta de producció en tot el cicle de producció, des de energia fins al producte final d'aquest producte o d'aquest servici.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.